Media Day avui a l'Olímpic, el derbi el tenim ja a tocar.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Programa 150 de la temporada. Com a la primera volta hi haurà trobada en els pròxims minuts entre els místers i els capitans del Terrassa i del Sabadell. Veurem si com aleshores anirem tard o aquest cop en hora. Pendents de quan arriba l'anunci del tot venut, el sector visitant serà qüestió de minuts o d'hores. En l'última actualització estàvem parlant ja de només una vintena d'entrades disponibles, o dit d'una altra manera, les 1.300 gairebé estan ja esgotades, totes venudes. S'acosta el dia del partit i, per tant, les novetats socials, de venda d'entrades, de viatge conjunt arlequinat en tren, etc etc, deixen pas ja al futbol. Avui l'equip ja s'ha entrenat per primer cop, després de dos dies de descans seguits, preparant aquest enfrontament. Amb la novetat, ja ho sabeu, de Javi Morcillo, que tornarà, i amb la baixa al Terrassa de Samu Kassais, també migcampista i també per sanció. I nosaltres, per escalfar el derbi, anirem ballant avui el programa entre el passat i el present de la història, recordant diferents derbis, el d'aquest diumenge amb el Sergi Garcés, avui a territori enemic, podríem dir, des de l'Olímpic Agarenc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
També hi ha anat un dels seus llocs preferits, el Roger Benet. Tenim avui el Marc Cortina a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona torna a les semifinals d'una Champions de futbol masculí 6 anys després de l'últim cop. Tot i perdre ahir 3-1 a Dortmund, l'equip de Flick ja espera rival que surt de l'Inter-Bayern d'avui, amb avantatge italià d'un gol. Ahir també va classificar-se el Paris Saint-Germain, tot i perdre 3-2 al camp de l'Aston Villa. Completa les eliminatòries de quarts el Real Madrid-Arsenal d'avui, amb els blancs intentant remuntar un 3-0 de l'Emirates. També juga el Barça femení avui al partit avançat de la jornada de la Lliga F. L'equip de Pere Romeu rep a les 7 al Sevilla en l'últim duel abans de rebre el Chelsea diumenge a l'anada de les semifinals de la Champions femenina. Carlos Alcaraz ha necessitat 1 hora i 46 minuts per desfer-se d'Ethan Quinn, el número 135 del món, en l'estrena al Barcelona Open Banc Sabadell. El serbi Laszlo Gere és el següent rival del murcià. Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas també han passat ronda, així com Jaume Munar, que va remuntar ahir davant de Tiafoe i que s'enfrontarà al rus Khachanov des de la zona 11, i pendents de la pluja, està ja en marxa la jornada d'avui, al Godó. I per últim, en bàsquet a l'Eurolliga, el Madrid ha perdut el primer partit de la repesca, 73-81, contra el París Basketball. Els de Chus Mateo necessiten ara guanyar divendres al Bayern de Munic per entrar als quarts com a vuitè i últim classificat i trobar-se així l'Olympiacos, el millor de la fase regular. En canvi, si el perden, els madridistes quedaran eliminats. I aquí a l'Hotel Suís...
Es comenta la recepció.
Molta història avui dels derbis a l'Hotel Suís. Passarem per aquest Media Day a l'Olímpic de Terrassa, que s'ha de dur a terme d'aquí una estoneta, i també tindrem, entre d'altres, una mica de rugbi o d'hoquei patins.
La notícia curiosa.
Les notícies curioses. Dues. La primera de tennis, la britànica Harriet Dart, li demana d'aquesta manera a l'àrbitre del partit que li digui a la seva rival, a la francesa Loa Voisin, que es posi més desodorant. L'escoltem molt de fons, va passar a Rouen, a França, i per si hi havia dubtes, la que suposadament feia pudor va acabar guanyant el partit 6-0 i 6-3. L'altra notícia curiosa, de vincles familiars. Hannah Cash entrevista així Matty Cash.
Matthew, so close. What's it like in the dressing room right now? There must be a sense of pride and players being proud of this squad.
Yeah, I think obviously it was...
És el postpartit d'ahir de la Champions, Aston Villa, Paris Saint-Germain, i sí, són germans, ella periodista de la CBS, ell futbolista de l'equip de Birmingham.
De quin partit no estarem pendents?
Anem a veure si ho diem bé. Bufu Taipo Football Club contra Liman Warriors. A les dues, just quan acabi aquest programa, Sapling Cup de Hong Kong.
I a les xarxes socials.
Al Twitter, concretament, del campus Germans García Junyent, diu així... En Roger va creuar l'Atlàntic per participar en un partit molt especial. Aquest cap de setmana va formar part del Barça Legends, el gran clàssic contra les llegendes del Madrid, disputat a Mèxic.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exwaterpolista del club, Mònica Santos, i l'exarlequinat, Dani Gómez.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 8 minuts i mig per sobre de la una, dia de media day, de trobada entre entrenadors i capitans del derbi del Terrassa-Sabadell, que escalfa motors des de fa ja uns quants dies. Per tant, avui marxem a l'exterior, però no a la nova Creu Alta, com seria normal, sinó a l'Olímpic Agarenc, que és on es jugarà aquest partit de l'antepenúltima jornada ja de segona federació. Tenim per allà, com dèiem abans, el Roger Benet i el Sergi Garcés. Sergi, Terrassa, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com està el pati per aquí? Suposo que tranquil, perquè en teoria, si anem en hora, d'aquí a 21 minuts ha de començar aquest media day.
Doncs mira, tranquil·litat absoluta. No sé si ho notes pel silenci que m'acompanya. Estem just davant de les banquetes de l'Olímpic, a peu de gespa, amb l'estadi olímpic ara mateix buit. De fet, fins fa 10 minutets, si haguéssim connectat 10 minutets abans, t'hagués pogut explicar el final de l'entrenament dels homes de Víctor Bravo, del Terrassa, del rival del Sabadell, perquè han estat exercitant-se aquí damunt d'aquesta gespa artificial de l'Olímpic Agarenc, però ara és ja, com dic, màxima tranquil·litat i esperant els protagonistes, de fet.
De fet, a la primera volta ja hem dit que va anar tot amb molt retard precisament per l'entrenament del Terrassa i el posterior desplaçament des de la ciutat veïna cap a la nova Creu Alta. Avui el Sabadell tornava a la feina després de dos dies de descans també, sessió al gimnàs, sessió de vídeo i sessió en el camp a Olímpia. Sabem si anem en hora o no?
Doncs mira, no et puc assegurar que anem en hora, donant per fet que anirem tard segur, és a dir, que hi haurà alguns minuts d'endarreriment. La idea que tenia l'expedició arlequinada per venir fins a Terrassa era sortir, ara res, en qüestió de dos minuts, hauria de sortir aquesta expedició que, recordem, estarà encapçalada per David Movilla, acompanyat dels mateixos dos protagonistes, en aquest cas en quant a la parcel·la futbolística de la primera trobada a la qual feia referència, és a dir, dos dels capitans, Sergio Cortés i Rubén Martínez. Si no hi ha cap contraordre sobre el guió previst, són els dos protagonistes, juntament, com dic, amb el tècnic de Baracaldo. Però per la resta no puc garantir que aquesta expedició vagi en hora. De moment, el que sí que va en hora és que aquí s'està posant tot a punt perquè un cop hi siguem, anem per feina. Però no puc garantir ni a tu ni a ningú que el anar en hora sigui ara mateix d'obligado cumplimiento, que diria algú.
Doncs mira, tenim el Miquel Cirera, per tant anirem avançant per aquí amb entrades històriques com a Bon Dimecres. Cada 15 dies tenim aquesta secció. Avui amb dues píndoles més també de derbis jugats allà a Terrassa, aquests ja més recents, i fins i tot alguna altra curiositat de Twitter Cés. Però Sergi, simplement per obrir una mica de boca, hem vist una fotografia a xarxes socials oficials del club, de Ton Ripoll amb el dit amunt. No sé si per esperançar-nos d'algun hipotètic retorn en breu.
Home, jo crec que en breu no seria la paraula. Crec, o sigui, és pura especulació. Però que sí que en la línia del que ja hem comentat en més d'una ocasió, que Ton Ripoll, si tot va bé i no hi ha cap frenada en sec en la seva recuperació, jo no l'acabo de descartar que pugui estar a disposició de David Movilla per les eliminatòries de play-off, que tant de bo, el Sabadell aquí acabi disputant. Hem de recordar que queden 3 jornades de Lliga. Jo aquí, sincerament, torno a dir, ho veig molt i molt complicat, sobretot també per la inactivitat i pel que es diu habitualment de recuperar el que és el ritme de competició, ja no només el ritme d'entrenament, sinó el ritme de competició, el ritme de partit. Però, per contra, ja et dic, jo crec que podem ser moderadament optimistes per un tipus de lesió tan complicada com la que ha patit el jugador de Santpedor, però jo seria moderadament optimista respecte, com dic, a la possibilitat que pugui arribar a estar a disposició de Movilla i de la resta de companys per a aquestes eliminatòries d'ascens. Insisteixo, que tant de bo acabi jugant al Centre d'Esports Sabadell.
Has encigalat a bona part de la parròquia ara mateix amb aquest comentari. Sergi, et sembla que anem avançant per aquí i connectem de seguida allà?
Vinga, va, anem amb la novetat, us aviso.
Perfecte, fins ara, Sergi.
Fins ara.
Som-hi, va! Setmana de derbi, 16a entrega de les entrades històriques d'aquesta secció que estem fent aquesta temporada. Evidentment, no ens podíem estar de recuperar alguna que tingués a veure amb un Terrassa-Sabadell o Sabadell-Terrassa. Ens hem quedat amb una que a nivell d'entrada com a tal més senzilla no pot ser, de seguida la comentem, però per anar obrint boca, els companys de la 2 en aquell moment, l'any 1996, el programa Atac i Gol, començaven la crònica d'aquell dia així.
L'aconseguia tres punts importantíssims per no caure en el pou de la tercera divisió. Al partit intens, com tot derbi, es van ensenyar un total d'11 targetes grogues i dues vermelles, però amb un Sabadell superior i molt més inspirat.
Evidentment estem parlant del 5-1 al Terrassa de l'any 95-96 i evidentment tinc aquí al meu costat el Miquel Cirera per parlar una miqueta d'aquesta entrada. Què tal, Miquel, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Amb ganes de derbi, m'imagino. Li hem donat voltes a veure quin derbi. Clar, teníem per triar, per remenar, que si el 2-4 a l'Olímpic, que si el dia de la caminata, etc. El d'avui és a casa, és veritat que no és a Terrassa, però deixa moltes peculiaritats. Ara hi aprofundim, però així d'entrada, i mai millor dit, l'entrada, la localitat, el paper, més... No puc dir lleig perquè està l'escut del Sabadell, però més senzill no pot ser, més simple.
Sí, és una entrada molt simple. És una entrada genèrica que podria ser de qualsevol partit. El que passa que, bueno, jo vaig tenir l'encert d'apuntar la data i el resultat i amb el temps hem pogut aconseguir aquesta entrada, perquè si no hagués apuntat segurament hagués passat desapercebuda.
És una entrada completament blanca, pots estar a Municipal Nova Creu Alta, l'escut del Sabadell i especial soci, la qual cosa implica que va tocar passar per caixa.
Vam passar per caixa aquell dia.
Sí, que els abonats van haver de pagar per veure un derbi, que així d'entrada, primera curiositat, vau passar per caixa, però el Sabadell no va veure ni 5.
No, perquè crec que van embargar. Aquella taquilla va ser embargada aquell dia.
Per tant, ordre judicial, taquilla embargada i tot el que es va recaptar no va ser pel centre d'esports, que arrossegava molts deutes i era un moment realment molt, molt delicat. De fet, aquell partit es juga una mica més tard que no pas ara, entrat ja al mes de maig, tram final de Lliga, amb un Terrassa que era tercer i lluitava per l'ascens i un Sabadell que estava dins la zona de descens. És l'any que acaba salvant-se el play-out contra el Leganés B. Per tant, era un partit de moltes urgències.
Sí, era un partit molt complicat. Qualsevol altre resultat ho hagués canviat tot. Ja ho veurem que a final de temporada va tenir conseqüències aquest resultat tant pel Terrassa com pel Sabadell.
Sí, perquè un no va jugar al play-off i l'altre es va salvar.
Es va salvar del descens pel gol a Berash amb l'Alcoyà.
Sí, que una victòria clau.
Sí, sí, qualsevol altre resultat ho hagués canviat tot. Inclús el Terrassa no va fer el play-off per un punt, també.
Sí, que al final va ser un 5-1, que a més, per la contundència del marcador, en les últimes dècades, en la història recent, mai ni el Terrassa ni el Sabadell han fet 5 gols en un partit, excepte aquest. Per això és un partit històric, realment.
Sí, 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 la veritat és que sí, perquè és un resultat que realment va ser un 5-0. El que passa que el resultat oficial és 5-1, però ja veurem que el gol del Terrassa és que no va entrar. El resultat real va ser un 5-0.
Mira, el gol del Terrassa no va entrar, diu el Miquel Cirera, i algú estarà casat, però què està dient aquest? Mira, escoltem la crònica també precisament, i el mateix protagonista, Jordi Frígola, de Palamós, explicant què va passar.
El col·legiat Guerrero García assenyala penal per aquesta acció sobre Frígola. I aquí arribarà la polèmica. El mateix Frígola s'encarrega de xutar el penal i la pilota surt fora. El linier, però, veu gol. Moments d'indecisió, crits i protestes per part del públic i per part dels jugadors, entrenador i banqueta del Sabadell. Finalment, després de consultar-ho amb el linier, Guerrero García diu que és gol i el 3-1 puja al marcador.
No, el penalti l'he fallat, no? El que passa que ha anat molt forta i ha tocat el pal de fora i ha semblat que tocava el pal de dins i l'efecte òptic suposo que ha semblat que entrava, no? Perquè ha enganyat a l'àrbit, als líniers i a 3.000 persones. O sigui que bueno, ha sigut l'anècdota del partit.
Em feia el gest al Miquel Cirera. A mi també em va enganyar, diu, eh?
Sí, sí, jo era el gol nord. El penal va ser el que és ara la grada Lino. I a mi des d'allà, des del gol nord, em va semblar que la pilota havia entrat. El que passa que quan vaig veure les protestes dels jugadors tan fort, dic, ostres, aquesta manera de protestar, dic, alguna cosa ha passat. Mira, se m'escapava.
Un dels que va protestar, segur, Joaquín Peñalver, que a la primera volta al Vituri, el Pau, va estar fent allò històries del derbi, una d'elles va ser aquesta, i va parlar amb el Joaquín, i això és el que ens explicava sobre aquesta acció en concret.
Ocurrió uno de los hechos que yo no he visto jamás, jamás en el fútbol profesional ni semiprofesional, que es que un penalti tirado fuera, pegó en el poste de atrás. Antes las redes se aguantaban con un poste o con un palo, pues pegó en el poste de atrás, se fue para detrás de la portería y al no haber VAR, pues nos marcaron el 3-1. Yo es un gol así, no lo he visto en toda mi vida.
Jo tampoc ho recordo, Miquel.
No, jo tampoc.
O sigui, és un gol, no gol, realment, un gol fantasma. Sí, sí. Sí, perquè podem parlar de gols fantasmes, d'allò de dir la pilota ha entrat o no, això sí. Però que hagi anat fora directament i s'hagi colat a la xarxa per darrere, això sí, és sí. Que és inaudit.
Sí, sí, la veritat és que sí. Ara, dic, l'efecte òptic és molt curiós, perquè és que la pilota va rodant per darrere la xarxa i sembla que estigui dintre la porteria. És molt curiós.
Fet a propòsit, gairebé no surt. O sigui, si ho intentes fer així, no surt. És gairebé impossible i el mateix protagonista ho confirmava. Poques vegades també haurem vist un gol a la nova Creu Alta com el del mateix protagonista que escoltàvem ara, Joaquín Peñalver. Quin golarro, quina tisora. Segurament un dels millors gols de la seva carrera.
Jo he de dir que en directe, en un camp de futbol, potser és el gol més bonic que he vist. És d'una plasticitat... És brutal. Ara, el que comentàvem abans, de 20 pilotes com aquesta, 19 se'n van a l'Olímpia.
A més, un terrassenc però arlequinat, com Joaquín Peñalver, el fill de Joaco, ara jugador de l'Olot, que recordava també així aquesta xilena.
Tuve la suerte de hacer uno de los goles más bonitos de mi vida, el 3-0, en un centro de Pedro Mengual, al borde del área, pues bueno, se me vino a la cabeza la chilena con la suerte de que la empalé bien.
I va entrar, i sí, va ser un golarro.
És una passada, és una treu de córner, i tal com ve l'engalta de mitja xilena i entra per tot l'escaire, que és, ja et dic, és d'una plasticitat brutal.
Hem parlat de dues coses que són molt estranyes de veure. Un gol que es cola per darrere sense que la pilota realment entri en un penal, a més. L'altre, un gol de tisora en un derbi contra el Terrassa. Fer-li 5 gols a l'etern rival. Anem a recapitular tot, perquè el partit comença amb una pilota al pal de Robert Alvira, o sigui que ja comença bé el partit.
Sí.
El mateix Roberto fa el primer, però fins al minut 35 no arriba aquest primer gol, per tant, el partit prou equilibrat, i fregant el descans arriba el 2-0 d'Àlex Ortiz, a passada de Keco, que després jugaria al Terrassa, precisament,
sí.
També. Després, un parell d'expulsions molt ràpides, aquí hi va haver ball de bastons. No sé si tu el record que tens d'aquell partit és d'un partit dur.
Bueno, sí, déu-n'hi-do. Va ser un partit molt intens. Era un derbi i tots els derbis ja sabem que es juguen amb molta intensitat i més en aquella època.
Les expulsions de Guerrero i res.
50.
I els 3 minuts, si no m'he descomptat,
sí,
Ortuño també.
Jonathan Ortuño, sí, sí.
I llavors ve el gol de Joaquín que hem comentat ara, la tisora, en el 59. El no gol, per dir-ho d'alguna manera, era el 3-1, però hi ha també una cosa molt curiosa, que és que el gol no entra, però el concedeixen i el Sabadell triga, no sé, 10 segons a marcar.
Sí, és treure de centre, fer una jugada i marcar el 4-1. Va ser rapidíssim, es va acabar la polèmica en aquell moment.
Gol de Mengual, precisament,
sí, sí.
Un jugador també format al Sabadell, a Olímpia. Jo així sí que recordo, per exemple, aquell famós gol d'Arturo a passada d'Adri Cuevas el dia del Castellón, de la permanència a Olot, que empata gairebé a última hora el Castellón, i només servir de centre
arriba... més o menys el timing és el mateix, més o menys.
I després, a l'afegit, la cirereta, no?
La cirereta, la maneta.
De fet, mira, és que això és ràdio, però em porta una imatge en color a mig dina 4, el Miquel, de... Bé, explica-la tu, perquè és...
Sí, es veu...
És Gerard Piqué 25 anys o 30 anys abans de Gerard Piqué.
Sí, es veuen una colla de seguidors que van cap a l'afició del Terrassa i fan el gest de la maneta.
Seguidors i
algun jugador, segurament.
Alguna calça curta també es veu per aquí.
Entre mig es veu també algun jugador.
O sigui, aquest punt de provocació des de la gespa al gest de la maneta cap al, crec que és el Torrente Colorado, que és la penya que estava just a la zona de gol sud. Aquell partit el van jugar Jordi González, Carles Jimeno, Manolo García, Jonathan Ortuño, que l'hem comentat que va acabar expulsat, Quimet Saura, Àlex Ortiz, Pedro Mengual, Francisco Carballo, el propi Joaquim Peñalver, Robert Elvira i Keco Martínez. Aquest va ser l'11 d'un Paco García Llamas, l'entrenador que després a Televisió Espanyola feia aquest petit resum de com havia viscut ell el derbi.
Estoy súper satisfecho por el trabajo que han realizado mis jugadores. Han hecho un esfuerzo importante y además el resultado ha sido espectacular.
I per rematar el tema de protagonistes, ja que teníem el Joaquim Peñalver, li vam demanar una miqueta de, amb la perspectiva del temps i amb els derbis que ha jugat, en quin lloc col·loques a la balança aquell derbi respecte a la resta?
Se hizo un equipo pues para intentar mantener la categoría. Ahí andábamos de mitad para abajo, venía el Terrassa, que era uno de los candidatos al ascenso, pero en los derbis, pues como suele ocurrir, pues la clasificación poco importa. Recuerdo que fue un partido de los mejores nuestros, por no decir el mejor de la temporada, muy movido, muy intenso.
Doncs el millor partit de la temporada, home, segurament el de Leganés, per allò de salvar-se en una promoció de descens, és el més destacat, però en un any de penúries, en una plantilla jove, amb gent de la casa, etc, va ser de les poques alegries que van haver-hi, no?
Sí, i a part va ser el resultat més contundent de tota la temporada.
Déu-n'hi-do, en un derbi, ni més ni menys.
Sí, sí.
M'he apuntat un parell de curiositats, per cert, que no sé si les tenies controlades. Des de la banqueta va jugar un tal Javi Enríquez.
Enríquez, sí, el fill d'Enríquez Negreira.
Sí,
sí, que va jugar uns 3 o 4 minutets.
Sí, va tenir... quedarà per l'anècdota, simplement, sí, que va jugar... Però en el seu dia, ja la temporada passada, vam comentar al Tribuna Preferent que el fill de Negreira ha esquitxat també amb tota aquesta polèmica. Crec que era coach de la selecció i de diferents coses més, vinculat també amb l'arbitratge. Doncs va jugar al Sabadell en el seu dia,
sí, sí,
i aquest partit el va jugar.
Sí, sí.
I he hagut de preguntar a gent d'aquella plantilla per veure si era veritat o no, perquè algunes cròniques parlaven d'un canvi al minut 91 i d'altres no, del porter. I realment el Sabadell en el minut 91 va canviar el porter. O sigui, Jordi, amb una punxada a l'abductor va marxar i va entrar Guzmán, que tampoc és molt normal que en un derbi en el minut 91 hi hagi un canvi de porter.
Sí,
o sigui,
sí,
que
no,
va tenir moltes particularitats aquell derbi.
Sí, sí. Hi ha molt que comentar d'aquest derbi, sí, sí. Hi ha moltes històries.
Doncs l'entrada com a tal... suposo que com a col·leccionista és una pena, no? Perquè tant que té al darrere, tant de suc que té aquest derbi i tan pobre l'entrada.
Sí, sí, la veritat és que sí. Però bueno, és el que hi havia en aquella època. Era el model d'entrada d'aquella temporada.
Ara...
Això sí, és una entrada d'aquelles de guardar en una caixa forta, perquè és molt històrica.
De les més especials o de les que més gràcia et fan? Fins i tot
a mi em fa gràcia pel...
Per haver-hi anat, fins i tot, no?
Clar, haver-hi anat, el resultat i el rival... Clar, ho té tot.
Sí, et ve un col·leccionista...
Llàstima que sigui tan senzilleta.
Et ve un col·leccionista i et diu... Què? Quan? No, aquesta no es ven, no està a la venda.
No, aquesta no.
Miquel, alguna coseta més que ens haguem deixat d'aquest derbi?
No, crec que no, ho hem explicat tot ja.
Avui dia, clar, ara que tenim un altre derbi, això de la venda online i de més...
Ui, això...
Està matant el col·leccionisme,
ens està deixant pel terra.
Aquesta temporada se n'escapa d'algunes o no, d'entrada?
Sí, hi ha alguna que sí. Per exemple, Olot era un codi de barres o un...
Un QR, no?
Un QR, o no sé... S'està perdent, això... A vegades ho parlo amb el Gonzalo, som una espècie en perill d'extinció, els col·leccionistes d'entrades de futbol.
Doncs és una pena, perquè
sí,
al final
sí.
és una bona manera, mira, una excusa com a mínim aquesta temporada per recordar derbis. Evidentment, hem anat algun de bon record al Sabadell, un 5-1 que va servir, com dèiem abans, perquè el Terrassa no jugués play-off, perquè el Sabadell s'acabés salvant amb una baraix i un play-out posterior contra el Leganés B, o sigui que de bon record dins d'una època difícil i de turbulències del conjunt arlequinat. Miquel, mil gràcies i res, tram final de temporada, però alguna entrada més? N'hem fet 16 ja, alguna caurà?
Alguna caurà, sí.
Fins ara.
Vinga, gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, va, 3 minutets perquè siguin 2:15. Ja us dic que avui anàvem saltant del passat al present, del present al passat. No van caldre entrades ahir pel partit que es va jugar a Barcelona. Va haver-hi un duel català curiós, podríem dir. La Copa Twitter a la Ciutat Comtal entre usuaris de Twitter del Sabadell i del Nàstic, amb victòria arlequinada 6-5, i fins i tot després van voler allargar una mica la festa, van fer una tanda de penals posterior, i també victòria dels seguidors del Sabadell a Twitter, 5-4 contra els nastiquers. El Roc Mañosa va fer un hat-trick i era el capi de Twitter CES, per tant, el saludem. Hola, Roc, què tal, com estàs?
Bon dia, bona hora.
De vacances directament a Vallfogona de Riucorb, poble d'origen de molts sabadellencs. De ressaca després d'haver deixat el pavelló ben alt o no?
No, ressaca no. Està celebrat, però bueno, més tranquil.
No sé si creure't, perquè tu ets el que es va quedar en banyador a la Gradalino el dia de l'Alzira sota la pluja per una aposta. Per tant, a mi em fa patir com deuria celebrar la victòria d'ahir.
Ens agrada viure al màxim sempre. I bueno, ens hem de passar bé, ens hem de passar bé.
Vas endur-te la pilota a casa o no, després d'aquest hat-trick?
Bueno, la pilota, no diré d'on va sortir.
No.
En Andreu, amb la qual ja era nostra, així que no vaig poder-me l'endur. Però podria.
No l'he vist venir, aquesta. D'on sorgeix la idea de fer un partit entre usuaris de Twitter del Sabadell i del Nàstic?
Jo diria que, perquè a mi directament em van afegir al grup, però tot ve ja del derbi de Sabadell de l'any passat. Bueno, el derbi de Sabadell, el derbi que es va jugar a Sabadell entre Nàstic i Sabadell, evidentment, l'any passat a la Primera Federació. Crec que va sortir la idea de que, ja que venia tanta gent, doncs, bueno, aprofitar i veure'ns i prendre alguna cosa o fer un partidillo. I va quedar una mica a l'aire la idea, i aquest any ho hem reviscut, a veure si, per fer una mica de comunitat, també, que sempre és la més important.
Doncs després d'haver vist algun enfrontament, etc, ja no només aquí, sinó en general entre aficions, que és sempre el que surt segurament més a nivell mediàtic, doncs també ens ve de gust destacar quan es munten patxangues i hi ha trobades de bon rotllo entre aficionats de diferents clubs, com va passar ahir. Escolta'm, fes-me de scouting una mica, compara amb alguns dels jugadors que van jugar ahir a Twitter Fest, dels teus companys que van defensar els quadres arlequinats, amb algun futbolista de l'actual plantilla. Qui seria el Miguelete, el Bakayoko o el Kaiser de l'equip de Twitter Fes?
Home, el Bacalló que el tenim clar, perquè tenim aquí l'amic Nausetisme, que mereix aproximadament 2 metres.
Sí, increïble.
No remata. La millor centrada que la puguis posar no te la remata, però després et farà algun gol que diràs, nano. Després tenim el millor central que hagi vist mai als meus ulls, Don Imbi Saba. El senyor Adri ahir va cascar-se un partidàs que el podeu mirar repetit perquè no va passar ningú. Allí tindríem una mica... La central, anava a dir el central del Sabadell, però no sé si em transmeten tampoc gaire confiança.
També, si vols rajar, també pots, eh? Si hi havia algun company que s'assemblava més als de la plantilla de l'any passat, ho pots dir, també.
Doncs no, la veritat que... És que havíem quedat també uns dies abans per fer una mica nosaltres un partidet entre nosaltres per veure el nivell, i la veritat que vam acabar tots dient, però escolta, què passa aquí? Per què som tan bons?
A veure si haurem de promoure més partits d'aquests, que no sé si n'heu parlat o no, jo què sé, ara que hi ha derbi aquest diumenge a l'Olímpic, muntem un amb Twitter Terrassa o
no? Doncs de fet, em sona que en tenen muntats, diria que la penya Jordi Brançuela té muntat una, no sé si li diuen una petanga solidària, però em sembla que era inclús solidari, així que la iniciativa és boníssima i endavant, per mi endavant, doncs... Ho vam parlar, inclús es podria, hi ha llocs on es fan lliguetes. La veritat que tots ens ho vam passar superbé ahir i hem dit de repetir-ho, i si s'unissin més comunitats de Twitter, jo crec que podria ser, bueno, una manera molt, molt bona també de deixar les rivalitats de banda, bueno, de banda no, és un partit, però veure'ns tots, fer això, fer germanor i passar-ho bé jugant a futbol, que al final és el que tot ens agrada.
Doncs Roc Mañosa, capità i de Twitter Fes i autor d'un hat-trick, enhorabona. Vas al derbi, per cert, diumenge o no?
Oi tant. Baixaré de Vallfogona per venir al derbi.
Doncs a gaudir-lo i que tant de bo acabi igual. No me l'imagino amb un 6-5, però vaja, ja signo si és amb victòria arlequinada.
No.
Una abraçada. Cuida't molt, Roc.
Igualment.
I, per cert, avui que estem de Media Day, de moment encara no ha arribat l'expedició sabadellenca a l'Olímpic, de seguida anirem una altra vegada cap allà, estem en setmana de derbi repassant alguns precedents històrics. Avui, a més, en versió doble o triple, perquè teníem la secció de les entrades ara fa un moment amb el Miquel Cirera, ara la quarta píndola històrica de la setmana, que té molt a veure precisament amb el tema de l'afició.
Històries del derbi Terrassa-Sabadell, la caminada de l'afició l'any del descens.
El derbi a l'Olímpic del març del 2006 és recordat per un fet que no té res a veure amb el partit com a tal. El Sabadell arribava a Terrassa última, a segona B. Estava a 6 punts de la permanència, faltant només 10 jornades i 16 punts per sota dels agarencs, que, entrenats per Miguel Álvarez, eren desens en aquell moment. Era a principis de març i l'equip arlequinat no guanyava un partit des de mitjans de novembre. 12 enfrontaments seguits sense victòries. I malgrat aquesta situació tan desfavorable, centenars d'aficionats sabadellencs van decidir fer costat l'equip de Jaume Bonet anant a peu des de la Nova Creu Alta fins l'Olímpic. Explica d'on va sorgir la idea un dels seus impulsors, l'aleshores president de la penya arlequinats.com, Manel Escrivà.
La gran marxa arlequinada va sorgir del fòrum del Centre d'Esport Sabadell, que és on ens reuníem socis aficionats abans de que existissin les xarxes socials tal com les coneixem avui dia. Va sortir una mica com una broma i bueno, doncs, ho vam acabar fent. Vam acabar anant des de l'estadi de la Nova Creu Alta fins a l'Olímpic de Terrassa, caminant.
Fins i tot un tram de la Nacional 150 es va tallar el trànsit pel pas d'aquesta anomenada marxa arlequinada, que va tenir el seu punt àlgid quan l'autocar dels jugadors camí de l'estadi va passar pel costat dels seguidors que anaven peregrinant.
Érem uns quants centenars de persones, homes, dones, nens, cotxets, fins i tot d'algun nadó. Va ser una jornada intensa, però va ser molt emotiu veure tanta gent que es mobilitzava d'aquella manera pel Sabadell, que bé, no és un any precisament per recordar, però sí que a nivell d'aficionats doncs, vam fer una gran pinya, vam fer molta comunió i jo crec que ens va servir per agafar forces per l'any següent.
També va haver-hi una dosi de picant de la morbositat que sempre ha de tenir tot derbi. I és que a l'alçada del tanatori de Terrassa, a l'entrada de la ciutat veïna, uns aficionats agarencs havien deixat penjada una pancarta que hi deia «Bon viatge de camí a tercera». I efectivament, el Sabadell va acabar baixant a tercera aquella temporada. Però el derbi a l'Olímpic no el van perdre pas els arlequinats. José Vega va avançar al Terrassa, passat el quart d'hora de partit, però al minut 80, un jugador format al Sabadell, Pere Belmonte, va acabar signant l'1-1. Això sí, en pròpia. En aquell moment, Piti era futbolista del Terrassa. L'afició desplaçada a l'Olímpic va tornar a casa en tren després d'haver caminat en la prèvia 9 quilòmetres per fer costat l'equip a l'Olímpic de Terrassa, deixant una imatge per al record, la de la carretera que uneix les dues ciutats tenyida d'arlequinats en un dels moments més delicats de la centenària història del Centre d'Esports.
Doncs aquesta píndola històrica avui dedicada a l'afició del Centre d'Esports. Després en tindrem una altra d'un derbi que es va jugar poc després d'aquest 1-1 que repassàvem ara. Publicitat i a la tornada marxem precisament cap a l'Olímpic o parlem de rugbi entre altres coses.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Ponés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues, de seguida cap a l'Olímpic, de seguida més futbol i més temes. Fem una petita aturada, fem un parèntesi, parlem de rugbi, agafem l'oval perquè el Sabadell Rugby Club s'ha proclamat subcampió de la quarta catalana masculina d'aquest esport. El conjunt arlequinat no partia com a favorit a la final disputada al camp del Barcelona Lions Vegas, però tot i així es va quedar realment molt a prop de protagonitzar la sorpresa cedint per un ajustat 30-27. Saludem el seu entrenador, l'Arnau Bax. Què tal, Arnau, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, bon dia.
Bon dia. L'última marca va arribar amb el temps complet i, per tant, no va haver-hi opcions materials de remuntada, però entenc que satisfets, no?, per l'actuació de l'equip.
Tu diràs, arribar a la final. Només es pot perdre una final si arribes. Per tant, missió completa.
De fet, el descans vau arribar per davant en el marcador, però tot es va complicar en qüestió de 10 minuts mal comptats, no?, a l'inici de la segona part.
Sí, sí, sí. La veritat és que es va notar l'experiència del jugador contrari, no?, que potser va agafar les regnes una miqueta del partit i nosaltres vam pecar una miqueta de nerviosisme i de no saber materialitzar situacions, no? Però bé, molt content del partit i dels jugadors, la seva evolució.
Tancàveu la temporada amb aquesta final. Quin balanç feu d'aquesta segona meitat del campionat? Han estat 3 derrotes només, però totes 3 contra el mateix rival, curiosament.
Sí, justament. Clar, jo els hi deia també, no?, que portem des de desembre sense perdre cap partit i només contra ells, doncs ara la final, no? Hem fet una evolució espectacular. Vull dir, crec que hem aconseguit que d'un grup de jugadors passin a ser amics i sentin una família i juguin amb una mateixa estructura, doncs, que ha permès materialitzar això en victòries i arribar, doncs, a la final del campionat. Molt bé, la veritat és que molt bé.
Un cop havent arribat ja a la final, què li espera aquest equip la pròxima temporada? No sé si hi ha opcions d'estar una mica més amunt, si hi ha previst fer molts canvis o no.
Doncs més amunt de competició no, perquè al principi, bueno, pot ser, al principi el rugby s'organitza en una fase prèvia on després et pots classificar amb qualsevol de les primeres lligues i això ens podria permetre, doncs, l'any que ve estar tercera o potser segona, no? Però l'important d'ara és acabar aquesta temporada amb aquest bon sentiment de boca, no?, aquest bon regust i acabar de fer equip per fer un bon planter per l'any que ve. I animar també a molta gent a venir a conèixer-nos per engrandir aquesta plantilla, que com sabeu al rugby, jugant 15 al camp, es necessita molta gent.
Ho deia fins i tot pel tema de l'evolució, i amb això gairebé ho remato, que deies ara, home, hi ha hagut una progressió molt clara i hem arribat fins i tot a la final. Potser aquesta progressió us pot portar l'any que ve, per exemple, a jugar a tercera, un graó més per sobre.
Sí, 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 perfectament. La idea és fer una bona pretemporada, perquè en la fase prèvia que dura fins al novembre ens puguem classificar, doncs, per una competició més per sobre. I si ens ho guanyem, doncs ser-hi. Si no, doncs seguir competint al nostre nivell i treballar per millorar.
Doncs us anirem seguint des d'aquí. Arnau Bax, l'entrenador del subcampió de quarta catalana amb aquesta derrota tan ajustada a la final que comentàvem ara contra el Barcelona a la Lions Vegas. Que vagi molt bé, una abraçada, cuida't molt.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I parlem també de la segona catalana de futbol masculí amb un panorama més aviat desolador dels 4 equips de la ciutat. Un està virtualment descendit, 2 més corren perill de perdre la categoria i l'altre s'ha allunyat del play-off descens, que és el Tibidabo Torromeu. S'ha quedat a 5 punts de la zona de privilegi amb l'última derrota 2-3 contra el Piera. Precisament els de la Noia marquen la permanència amb 3 punts més que el Can Rull Rómulo Tronchoni, que seria el primer equip que descendiria. La desfeta a casa 1-3 davant del Joanenc ha complicat les coses pels de la zona oest, com reconeix el capità Edgar García.
Estamos súper intranquilos por el simple hecho de no hemos estado hace mucho tiempo que no estamos ahí en descenso. Siempre nos hemos mantenido tabla para arriba, tabla media. Y claro, es como nuevo estar ahí en ese descenso y también son todos muy jóvenes. Cuenta que son todos 22, 23 años más grandes, excepto algunos. Y que es bastante complicado porque los niños no saben a lo mejor cómo llevarlo, el hecho de estar en descenso, y pero bueno, pero yo creo que se va a sacar seguro.
Pel futbolista del Can Rull, aquest 1-3 va ser enganyós com a resultat i va ser clau al gol psicològic que van rebre de rebot just un minut després de marcar ells de penal. Per la vara de joventut, també de manca de punteria al davant que els està condemnant a l'equip de Damian Brocal, Edgar, sobretot, troba a faltar un davanter que materialitzi tot el que creen.
Es que ellos también tienen un muy buen equipo, saben a lo que juegan y la verdad es que nosotros no tenemos delantero centro como aquí el quien dice. Estamos jugando con un lateral, centro ya está jugando en punta, que hace su faena, pero és una cosa que no falta des de principi de temporada.
Un Edgar que va acabar expulsat, per ser amb una doble amonestació força protestada. Pitjor és la situació del Sabadell Nord. L'empat a un contra el Vilanova del Camí no treu de pobre l'equip de Can Uriac, que ho he destacat de la Lliga i a punt de descendir de forma matemàtica. I dels equips de baix, el que té la situació més favorable és la sabadellenca, però això sí, sense tenir res fet encara. Els de la zona sud, que van encaixar un 1-5 a casa contra el líder Ripollet, tenen un coixí de 4 punts sobre el perill. Repassem informacions en format més breu. Tenim en marxa l'etapa d'avui al Giro d'Abruzzo amb David de la Cruz, que s'ha situat com el millor ciclista espanyol de sortida en aquest Giro dels Abruços, després de l'etapa disputada ahir, la primera de les quatre que s'han de dur a terme. La victòria en l'estrena de la prova italiana va ser pel local Alessandro Covi, que es col·loca, per tant, com a líder de la general. El sabadellenc va creuar la meta amb el mateix temps que el vencedor. Avui, insisteixo, és en marxa ja la segona etapa, 138 quilòmetres entre Tocco de Casauria i Pene, amb tres ports de muntanya puntuables. L'última ascensió, situada al final, són 3,5 quilòmetres al 5,2% de pendent. I en hoquei patins, doble derrota del Sabadell, la del sènior masculí en polèmica. El 2-3 final del Folgueroles va ser un gol fantasma que va validar l'àrbitre sense que la pilota arribés a entrar del tot. Aran Catassús va debutar a la porteria com a porter per la lesió del titular de l'hoquei Sabadell. Les noies, tot i fer un bon partit, van caure 5 a 10 davant del Blanes Atlètic amb 4 gols de Tais Escudero. Ara la Lliga s'atura per Setmana Santa i tornarà la setmana vinent amb l'hoquei Sabadell jugant fora de casa, el femení a Salt i els dos masculins contra els dos sèniors del Barberà.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gran final del programa, un quart d'hora i seran les dues. Ja us deia que el Nas, no sé per què, intuïa que diríem tard. En el Media Day d'avui, previst per 2:15, de seguida connectem amb l'Olímpic de Terrassa i xerrem una estona amb el Sergi Garcés. L'última hora és que anava de camí fa una estona a l'expedició Arlequinada. Crec que el tenim, de fet, per aquí. Llavors li pregunto a ell directament, Sergi, han arribat Cortés, Rubén i Movilla o encara no?
Hola, no, encara no. O com a mínim damunt la gespa encara no. Aquí a la gespa només estem als mitjans de Terrassa i els de Sabadell, esperant des de fa ja una bona estona, però el que intuïem, anàvem tard i anirem molt tard. Mm. Com a mínim respecte a l'hora inicialment prevista.
Fes-me de Tomàs Molina. Aquí a Sabadell, grisot al cel, lleig, amenaçant pluja. Allà a Terrassa, què, us mullareu o no?
Doncs mira, 8 quilòmetres més amunt la cosa està igual. Molt tapadeta, però no fa pinta, ara dius això. I
ah, sí, 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 ha començat a ploure aquí, mira.
Ah, doncs no, aquí no, eh? Aquí encara hi ha alguna clariana al cel, o sigui, encara hi ha algun punt obert, que jo crec que és el que fa que no haguem de patir, però això ja saps que el del radar és Pau Vituri.
Les fotos del Roger Benet estaran sota aigua, ja veuràs tu, és la meva porra, no, sense mirar el radar.
Ja, ens fotem, que ara ja, per l'estona que queda, que aguanti una mica.
Garcés, hem parlat avui en una primera píndola de la marxa Arlequinada, ja estaves tu com a narrador d'aquell 1-1, gol de Piti en pròpia porteria pel Sabadell, ell jugava al Terrassa en aquell moment, el 2-4 d'un any i mig després tu el recordes millor encara, no?
Oh, i tant, oh, i tant, i tant. Recorda, més, que és el que ja sap tothom segurament, no sé si els més joves, però bé, per això serveixen aquestes píndoles, que era l'època que el Terrassa venia de deixar de ser un gran Terrassa, segurament el millor Terrassa de la seva història a nivell classificatori, i el Sabadell venia d'haver-les passat molt magres. I clar, era gairebé la història a la inversa del que, valgui la redundància, històricament havia estat el futbol de Sabadell i el futbol de Terrassa. Clar, aquell 2-4, no et diré jo que era tornar una miqueta als orígens, però sí que va ser un cop d'efecte d'aquell equip de Ramon Molla, que home, ens va fer xalar de valent aquí a l'Olímpic. Guanyar el Terrassa i fer-ho amb aquella contundència com es va fer aquell dia, allò no s'oblida.
Ara tiro de molta memòria i potser m'estic tirant a la piscina i no hi ha aigua. Va haver-hi alguna aposta aquell dia o no, interna?
No sé a què et refereixes.
Si la gent de Ràdio Sabadell d'aquell moment va celebrar-ho d'alguna manera o amb una volta olímpica...
No em sona, però podria ser. Pels personatges que corrien llavors per la casa, podria ser. Jo recordo una a Logroño, però no, a l'Olímpic no recordo, però podria ser perfectament, que aprofitéssim el 2-4 perquè algun dels individus fes alguna de les seves.
Un nom propi, si et dic, un nom propi d'aquell 2-4.
Personalment per mi?
O del partit, del partit em refereixo, eh?
No, home, jo pel que significava aquell equip i per tot plegat, Òscar Ullés. Però clar, aquí barrejo fins i tot temes personals, ja.
Doncs mira, anem a escoltar aquesta segona entrega de les píndoles avui sobre aquest 2-4. Avui, pel que fa a les píndoles, hem anat això a la dècada de ja ha entrat el nou mil·lenni de Jaume Bonet a Ramon Moya, hem passat. O sigui que en quant a rendiment esportiu al Sabadell hem millorat moltíssim i el record és molt diferent del de Castellnou de Seana que no pas del tarragoní. Ara recordàvem la Marçal Laquinada, la segona entrega del dia, aquell 2-4, evidentment amb Òscar Ullés.
Històries del derbi Terrassa-Sabadell, el 2-4 amb Òscar Ullés de protagonista.
Entre el derbi de la Marxa Arlequinada i el del 2-4 només va passar un any i mig, però el centre d'esports va viure un munt de coses entre aquells dos partits. D'entrada, un descens a tercera i una transformació a fons de tot el club, amb l'entrada de Joan Soteres com a president, de Ramon Moya com a entrenador i una plantilla completament renovada. També un ascens la temporada següent, el de Mieres contra el Caudal. El derbi aquell curs va ser força matiner, tot just a la jornada 3 i coincidint amb la Festa Major. I no va començar massa bé, amb el gol per al Terrassa d'un jugador que després jugaria al Sabadell, Blas Vilchez. Però aquell dia l'equip de Moya va signar una exhibició, capgirant el marcador al ritme de dos noms propis, Roberto Morales i un Òscar Ullés, que va signar un doblet.
Sí que recuerdo que empezamos perdiendo 0-1, pero que bueno, al final bueno, nos impusimos y ganamos 2-4. Y luego, sobre todo, lo que recuerdo mucho es el tema de la afición, ¿vale? Que teníamos detrás de la portería toda la afición de Sabadell que se había desplazado. Y la verdad es que lo recuerdo, pues bueno, con mucho cariño. Ya no solo ese partido en particular, sino mi etapa en Sabadell en general, ¿vale? Así que espero que, bueno, que este nuevo derbi, pues que vaya para casa.
El Sabadell va sortir aquell 9 de setembre de 2007 amb David de Navas de porter, Sierra, Antúnez, Pep Pagès i Cervián en defensa, José Mari i Miqui Martínez al mig del camp, Roberto Morales, Diego Carrillo i David Pirri a les mitges puntes i l'esmentat Ullés com a davanter centre. Des de la banqueta entrarien a la segona meitat Jaume Berlanga, Toni Mora i Sergio Montero. Aquella temporada es va saldar amb una permanència sense grans floritures, però el derbi a l'Olímpic és impossible d'oblidar-lo.
Casi ya ni me acuerdo, ¿no? Han pasado ya 17 años, pero bueno, ese tipo de partidos la verdad es que no se olvidan, primero de todo por lo que significa para la gente y luego por lo que significa pues también para nosotros, para el equipo. Aparte, bueno, se dio la coincidencia de que ese partido lo televisaron por TV3, entonces, pues bueno, al final, pues bueno, siempre parece que tiene un poco más de notoriedad.
Després d'aquell 2-4, just la temporada següent, l'equip tornaria a guanyar per dos gols de diferència a l'Olímpic, 1-3, però mai el Sabadell ha guanyat un partit de Lliga a Terrassa per 3 gols. Serà diumenge, el dia?
Doncs no ho sé, però diria que amb victòria per la mínima també la signàvem tots. Sergi Garcés, Olímpic de Terrassa, que ara sí que han arribat els arlequinats, per tant, en marxa el Media Day.
En marxa aquest Media Day, com dius, ara el moment de fotografies, eh? Per tant, encara no podrem escoltar protagonistes. Ens han agafat la davantera els companys de la premsa gràfica, que es diuen aquests casos, i ara doncs aquelles típiques fotografies. Víctor ara va aguantant la samarreta d'Aitami, David Movilla una samarreta, diria que no personalitzada, del Sabadell, i al costat d'ells doncs el propi Aitami i Marcos, el porter. Marcos Pérez, el porter d'aquest Terrassa, porter, i si no em dius el contrari, Adri, capità
sí.
d'aquest Terrassa, i a l'altre costat, doncs, el que dèiem abans ja, al igual que en el Media Day, la trobada entre els dos equips de la primera volta, doncs, dos dels capitans de la plantilla del Sabadell, com són Sergio Cortés i Rubén Martínez, hem de dir que els jugadors del Sabadell no venen directes sense passar per la dutxa, però sí que amb roba esportiva, eh? La part de dalt és la del xandall habitual, amb dessuadora i pantaló de xandall, els jugadors del Terrassa.
no gaire més formals, perquè m'entenguis, els dos entrenadors. En el cas de David Movilla, també completament de fosc, però amb el, com a mínim la part de dalt, sí, la de baix també, del xandall oficial del Centre d'Esports Sabadell. Ara arriba aquest moment, com dèiem, de samarretes, de posar en els uns, fixar en els altres, i clar, som tants mitjans que a més les fotografies gairebé són personalitzades. Ara volem dos i dos, ara volem un i un, ara els dos entrenadors, per tant...
O sigui, hi ha molt mitjà, Sergi?
Sí, déu-n'hi-do. Bé, de Sabadell, diria que som Televisió de Sabadell Vallès i Diari Sabadell, juntament amb nosaltres, i de Terrassa, doncs, hi comptabilitzo 4-5 mitjans, gairebé tothom. O sigui, que al final... Pel que són les dues ciutats, perquè ens entenguem, bona presència, bon nivell de convocatòria i de resposta de convocatòria per part dels mitjans de comunicació en la prèvia d'aquest derbi. Això, a 4 dies, mal comptatge, de que segurament la tranquil·litat que avui respiren aquestes graderies de l'Olímpic, molt em temo, afortunadament, Adri, que no té res a veure amb l'ambientàs que ens espera diumenge a partir de 6:45, que és quan arrenqui el partit.
Home, l'última actualització parlava d'una 20ena d'entrades disponibles només pel sector visitant, o sigui que està gairebé tot venut. Estem parlant de més de 1.250 entrades ja venudes i que avui sí que s'esgoten sí o sí. Sergi, queden 6 minuts clavats per les dues. Evidentment,
Estàvem negociant això ara, precisament, per veure si com a mínim podíem sentir ni que fossin un parell de preguntes amb el míster i després continuem. Sí, vinga, li fem dues preguntes molt ràpides a David, que el tenim aquí. Míster, bona tarda.
Bona tarda.
Diferente, esto ya es diferente, seguro. No sé si para mejor o para peor, si le gusta mucho o no le gusta mucho esto a David Movilla.
No, bueno, he tenido ya alguna de estas, pero bueno, hay que... No estamos para esto. O sea, hay que hacerlo, pero lo que me gusta es el verde y es competir.
Com ha anat la tornada a la feina? Perquè avui primer dia d'entrenament, d'una setmana, com diem, vulguem o no, per tots, eh? Jo estem veient avui amb la convocatòria també de mitjans, atípica o diferent.
Bueno, sí, a ver, creo que al equipo le venía bien. Desconectar un poquito, un par de días, se lo ganaron en el campo y bueno, pues ahora ya toca centrarnos en lo que nos viene, que es interesante, un partido, un derbi, conozco, ya me han trasladado la rivalidad que hay, la viví en la Copa Cataluña y desde fuera, desde la grada y bueno, pues a ver cómo llegamos.
Es que això li anava a preguntar, clar, aquell dia no hi era David Movilla a la banqueta, però sí que ja sabíem tots, gairebé al 100% no, perquè encara va acabar la confirmació per dir-ho així dies més tard, de que es feia càrrec d'aquest equip o que estava molt a punt de fer-ho. Clar, parlar de què similituds amb aquell dia i amb el que pot passar diumenge és dos partits completament diferents per moltes raons, per totes les raons gairebé.
Sí, sí, bueno, yo aquel día tampoco lo sabía, estaba en ese proceso largo, pero tampoco lo sabía, pero quería ver al equipo en directo porque se saca mucha más información y luego el partido no tiene nada que ver de liga, la rivalidad que hay, va a venir más gente a pesar de la fecha, bueno, pues en plena Semana Santa y bueno, lo que nos estamos jugando los dos equipos, que aunque ambos dimos o se le dio valor a la Copa Catalunya, la Liga es lo que nos da de comer.
Li faig l'última, després seguirem ara un cop acabi això, però així ens acomiadem del directe. Tot això, difícil de gestionar emocionalment, o és més difícil de gestionar emocionalment, traslladar-ho al vestidor? Tot això que es viurà potser a les hores prèvies, potser a l'hora de l'escalfament. Costa més? No li costa més? No li dona tanta atenció?
No, yo creo, el jugador de verdad para estas circunstancias no necesita estímulo. No necesita estímulo. Es más complicado partidos... Bueno, incluso la gestión del otro día, que no fue sencilla, ¿no? Veníamos de 2-4-0 seguidos y marcar el minuto 4, pues parece que te abres escenario cuando no es la realidad. Entonces, hay circunstancias más complicadas. De verdad que he tenido en los años que llevo circunstancias de generar estímulos mucho más difíciles que está esto. Esto, todo jugador quiere jugar este tipo de partidos, este tipo de escenarios y creo que la labor del entrenador en el aspecto mental y emocional en estos contextos es más sencilla, por decirlo de alguna manera, a la que gestionar otro tipo de circunstancias.
David Movilla, gràcies. Ara tornem a escoltar-lo. Però com a mínim la diferència del míster, del Sabadell, d'Adri,
ara que sí que tots els mitjans ja esperen els protagonistes per poder tancar el que sigui el directe d'aquest Hotel Suís, i de seguida, doncs res, en qüestió d'una estona a xarxes, donarem més compte, més extens l'aportació de tant de David Movilla com dels futbolistes i també del tècnic del Terrassa, amb qui mirarem de parlar d'aquí una estoneta, a veure com va ser tot plegat.
Doncs, com a mínim hem tingut ja el de Baracaldo en directe, insistim, a radiosabadell.fm ho tindreu tot d'aquí una estona, quan acabi el Media Day, demà, per exemple, Sergio Cortés, aquí a Ràdio Sabadell. Sergi, et deixo fer feina per aquí.
Vinga, va, una abraçada, fins ara.
Una abraçada pel Sergi i pel Roger, que estan a l'Olímpic de Terrassa en aquest Media Day, que ha anat tard, però com a mínim hem pogut escoltar el tècnic, a David Movilla. Recordem que la setmana és completament diferent, que no hi ha roda de premsa com a tal de prèvia de Movilla, perquè acaba de parlar ara i ho continuarà fent en aquesta trobada amb els mitjans de comunicació prèvia al derbi, que de fet demà l'equip s'entrena a l'Hospitalet del Llobregat i ho fa a 1:45 al migdia, perquè ho fa just darrere de l'entrenament de l'OSPI, per allò de trepitjar gest artificial i en dimensions grans, com les que tindran diumenge a 6:45 a l'Olímpic de Terrassa, i de fet l'endemà divendres l'entrenament també serà a Castellà i no passa a Sabadell. Per tant, abans d'acomiadar el programa d'avui, el que fem és repassar ràpidament la previsió del Departament d'Esports de cara a demà, dijous sant, amb Sergio Cortés com a protagonista, un dels bé, el capi principal, de fet, de la plantilla del centre d'esports, també amb les estadístiques prèvies a aquest derbi, amb dues píndoles històriques més per acabar d'entrar en calor en la prèvia del derbi. Tinc, de fet, aquí el Pere Gallifa, que comença d'aquí a no res al Notícies Migdia. Demà toca posar-li veu a dues més, a les dues últimes. I a més d'això, parlarem de la Sweet Cup que tindrem en marxa futbol femení durant aquesta Setmana Santa a Sabadell o del partidàs divendres del Sabadell B. Insisteixo, a radiosabadell.fm, a tot el que succeeix en el Media Day que hem deixat en marxa ara mateix. El Marc Cortín ha estat a les vies de so, 30 segons i les dues, l'hora del Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu-siau.
D'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.